El llibre El perfum, de Patrick Susskind, publicat en 1985, es va convertir ràpidament en un best-seller. A més a més, va ser l'obra alemanya més traduïda. Convertida després en pel·lícula, ens transporta a un món en el que no estem del tot familiaritzats, perquè és l'evanescent regne de les olors. Volem parlar d'aquest món, i ho fem amb una persona que és quarta generació d'un estirp de perfumistes. Porta el perfum a l'ADN. El seu avi va crear Mirurge, després de treballar-hi 30 anys va crear la seva pròpia marca, el 2009, Ramon Monegal. Ramon Monegal, bon dia.
Bon dia.
Molt contents de tenir-lo aquí, perquè, a més, no sé si tenim prou cultura, ara deia jo, si no és un món massa familiaritzat, tenim prou cultura olfactiva?
Anem a veure, si per cultura entenem consum, sí, som la primera cultura del món. És a dir, perquè és l'única cultura o l'únic país amb el que quan naixem, és a dir, de nadons, el primer dia ja ens perfumen.
És veritat.
A mi a fora em deien que érem uns bàrbars de perfumar amb els nens, no? Però inclús les cultures àrabs, això no ho coincideixen, no? Per tant, tenim contacte amb l'olor des del primer dia que naixem. I és per això que, possiblement, jo sempre parlo que els nostres clients, que es perfumen i que són molt exigents, és perquè tenen una cultura de molt de temps. En canvi, te'n vas a altres països i és més fàcil poder tractar amb ells.
Uh-huh. Perquè quan neix el perfum? És a dir, quan comença l'home a voler fer o sentir una olor concreta? I a jugar-hi, també.
Jo parlaré una miqueta de... La paraula perfum ve del llatí perfumare o perfumum, que vol dir a través del fum. És a dir, que els primers perfums, entre guiamet, són els que es traslladaven a base de cremar fustes, resines, flors seques, totes coses, però cremaven i amb el fum, diguem que pujaven al cel on estaven les divinitats. I llavors eren rites amb els que tu estaves demanant. Però el curiós és que es produïen en diferents llocs del món que no havien tingut cap contacte. Però el xaman, el sacerdot, o l'alquimista, o el bruixot, o el que sigui, que era l'encarregat de fer aquests rites, doncs feia això i llavors demanaven coses. Demanaven, escolta, que s'acabi la pandèmia, o que plogui, o que la guerra la guanyem. Què passava? Que doncs, de tant en quant es produïa i s'acabava la pandèmia o el que sigui. Llavors, aquest tio, aquest alquimista o aquest bruixot, es convertia realment en l'home més poderós de la tribu o de la cultura aquella. De tal manera que els reis o els patriarques li tenien enveja, perquè aquest tio té la capacitat de parlar amb els déus. I llavors aquí és on jo començo a parlar, dic, des de l'inici, el que és l'olor és comunicació. És a dir, és un mitjà per poder-te comunicar amb un altre. A través de poders, de màgia, de litúrgia, digue-li com vulguis, però hi ha comunicació.
I els perfumistes neixen així? Dels sacerdots?
No, jo crec que els primers sí. Mm-hmm. Els primers, jo penso i imagino, perquè a mi m'agrada imaginar, que tenien secrets i tenien les seves fórmules ben guardades i que només li deien a la persona de confiança que el tenia que succeir, no? Però, diguem que el perfumista... I perfumista hi ha hagut sempre. I d'homes de poder sempre, perquè l'olor era un símbol de poder. És a dir, recordem-se, neix Jesucrist i els teòrics reis que venien a adorar-lo, què li van portar?
Sí, sí.
Incens, mirra i or. És a dir, dos perfums, dos olors contra un material que era l'or, que era el més valuós de tot. És a dir, que el perfum estava per sobre de l'or. imagina't si tenia, si era important o no era important.
I ara parlàvem també dels països. Quins països tenen més cultura perfumista? Ara dèiem que aquí en tenim molta, perquè els nadons ja els hi posem perfum.
Ara aquí som els que diem que consumim, la paraula consumir m'agrada, bueno, els que fem servir més litres per habitant del món.
Ah, sí?
Sí, perquè tenim les colònies familiars, les fresques, les de bany...
Sí, les de totes.
Totes. És veritat que per preu no, perquè a mi sempre em diu no, la número 1 és França. Dic, no, és França perquè és el perfum de luxe i és...
Més car.
No és per litres, és per euros, però no per litres, no? Uh-huh. No, i llavors, tradicionalment, tots els països àrabs tenen una devoció per lo que és l'olor. Uh-huh. Però ells cremen fustes, cremen resines... I a més es perfumen després. I es perfumen, no els importa el preu, no els importa les concentracions. La qüestió és que realment tinguin un aura o tinguin un perfumant important. És a dir, que ben bé vagi per davant d'ells el perfum i que quan s'han marxat, llavors el perfum allà
es queda, no?
Es queda, totalment.
Els avisa que arribes,
sí, sí.
I després et recorda,
sí,
que hi han estat.
Hi han estat. Mm. Fins i tot quan no hi és en aquest món, cada vegada que sents aquell perfum que portava aquesta persona, té la capacitat de rememorar.
Sí, sí. I com més personal, per tant, sigui el perfum, més capacitat de tornar i quedar per sempre, no? La memòria.
Ara acabes de dir una cosa que és superimportant. Com més personal, en realitat, els clients, la gent, tothom el que voldria és tenir el seu perfum personal. Tu saps que tots fem una olor personal.
Sí, que no podem evitar-la, és la nostra.
És la nostra, però que nosaltres no ens la sentim. I a l'entorn nostre, tampoc, perquè el nostre sentit de l'olfacte és mínim. Però un gos, sí. I ens sap, ens reconeix, ens reconeix on estem, i en quin estat d'ànim estem, etcètera, etcètera. No? Però, com que nosaltres no tenim aquestes capacitats, però tenim unes altres, que com són, jo últimament ja no em dic perfumista, dic, jo sóc un inventor d'olors.
De fet, segur. Perquè
perfumista, l'acadèmia diu que és el que ven o el que fa el perfum. I dic, jo no sóc un venedor de perfum, sinó que sóc un creador de perfum. No, en realitat, el que faig és inventar olors. I llavors, quan inventes olors, pues, bueno, és una altra cosa que és...
Una part de creativitat i d'artista, no?
Sí.
És un art.
Imaginació.
Imaginació. Sí. Però parlàvem de la història del perfum, i vostè ha dit, el perfumista és un artista capat per la indústria de la moda. Els modistes són uns intrusos que, en només 100 anys de vida... han matat un ofici de molts segles d'història.
Bueno, i dic més coses. En 100 anys d'història que tenen, han invertit centenars de milers de milions en publicitat i no han educat a ningú. Mm. És a dir, som tan analfabets amb el punt de vista del perfum ara com fa 100 anys, jo diria que som pitjors, perquè pitjors. Fa 100 anys els perfumistes tenien botigues i en aquestes botigues els clients hi anaven, veien el perfumista i el perfumista els hi desxifrava l'olor. I els diria per què l'havia fet i amb quins ingredients. Però és veritat que és, diguem, la indústria tèxtil, és una indústria molt potent que s'ha fet amb la indústria dels accessoris. Ulleres, per exemple, uh-huh. Rellotges, per exemple, joies, per exemple, sabates, per exemple.
I
perfums!
Sí, constantment tenim un perfum.
Però són uns intrusos.
No.
Són uns intrusos perquè no en saben res. I ho tenen que comprar tot fet, etc etc. I a més, el que els interessa és posar-li gènere, és a dir, que n'hi ha unisex masculins, femenins...
Sí, i temporalitat, també.
Temporalitat, és a dir, d'estiu, d'hivern... Tu t'imagines la cinquena de Beethoven de dir, no, ara et faré la versió per estiu i després et faré la versió per hivern. És que és una barrabassada.
No,
són intrusos. I jo per això intento defensar l'autenticitat de la perfumeria.
L'autenticitat de la perfumeria perquè hi ha hagut molt de fum dolent, molt ben empaquetat.
Sí, molt. És a dir, és veritat que el nivell de perfumistes que tenim ara, amb les ajudes tècniques que tenim ara, doncs fan que no es fan tonteries i que les obres són correctes. D'aquí a dir que són obres d'art, d'això no.
Que perquè si haguéssim de parlar de grans clàssics,
sí,
del perfum,
jo
què
diríem? Jo parlo de... La perfumeria, l'edat d'or de la perfumeria, que va ser just abans de l'entrada de la indústria o inclús va durar més temps, no? És a dir, amb la que el perfumista tenia total llibertat, tenia tots els ingredients a la seva disposició perquè els recursos que podia posar dintre el perfum eren tots I llavors no tenia cap mena de filtre.
Ni de límit.
Ni de límit. I diguem que els financiers no l'estaven agobiant. No existien entre nosaltres, no? Per tant, podies fer el que volies. I llavors és on es feien servir les grans matèries primes, el jasmí, la tuberosa, l'iris, això. Es creaven els extractes que es feien amb infusions d'àmbar, de civeta, de castor, però també de concreta d'iris, de jasmí. Era brutal. O sigui, jo vaig viure al final d'això, vaig heredar, diguem, les obres del final d'aquesta època, i ara ho miro amb enveja. No, ara ja no, perquè ara...
Amb nostàlgia, també, no?
Sí, ara no, perquè ja he recuperat la meva llibertat, i la meva llibertat ja faig el que vull. Però durant molts anys amb la indústria he estat manant per la temporalitat, per els costos, els marges, és a dir que...
Sí, sí, la impossibilitat de poder crear per culpa de tots aquests factors econòmics que pressionen massa.
Massa. I el financer de torn que deia, no, les infusions fora, és igual, els administradors, perquè, clar, no hi ha cap perfumista que estigui al front d'una indústria d'aquestes important.
I alhora, també m'agradaria saber, hi ha perfums prohibits? Perquè això també, clar, abans hi havia llibertat i ara no la hi ha. També deu haver-hi coses que estan prohibides, sí.
Ojalà. Bueno, sí, no estan prohibides. Sí, estan prohibides perquè l'administració s'ha associat amb un organisme que es diu IFRA, i que aquest organisme és un organisme que vam fer els industrials per defensar la nostra seguretat, però que després s'han convertit en els personatges, com que les administracions dels països no en tenen ni idea. Han dit, qui són els que en saben? Doncs hi ha aquesta IFRA que són els que saben. I què diuen aquesta gent? Que són científics, que l'únic que fan és mirar la toxicitat, les al·lèrgies i tot això, i llavors comencen a dir, doncs hi ha això, i el que abans era un còdic de bones maneres, per dir alguna cosa, és a dir, que te recomanaven fer segons quines coses, ara ja és una llei. I et diuen, ja et prohibeixo això, i et prohibeixo això, i et prohibeixo això. És una miqueta... pues que hi ha cossos químics que són al·lergènics i que ens ho diuen, i hi ha els altres que són cancerígens i que ens ho diuen. Què passa? Que una essència natural, que és la base de la perfumeria bona i millor, és la composició de centenars de cossos químics. I clar, és molt fàcil que dintre d'aquests centenars de cossos químics hi ha màquines que ho estudien tot i que ho troben tot, trobin alguna que sigui dolenta.
Però, clar, moltes d'elles són tradicionalment utilitzades no han provocat...
No han provocat mai res. Mira, parlant de... Possiblement el problema més greu que tenim són les al·lèrgies. És veritat que els perfums creen al·lèrgies. És possible que també l'alcohol tingui bona part de culpa, però és veritat. Però, clar, com creen les al·lèrgies, els mariscs, crea el pol·len, com crea... Fixa, lo important és el resultat. És a dir, quan una al·lèrgia el resultat és de mort, és greu. Llavors, dintre de les al·lèrgies amb resultats de mort, el 43% són prohibides pels medicaments. No es prohibeixen, eh? Mm-hmm. Però hi ha un 43%... De totes les morts que hi ha que anirien a un fotimer, 43%. El 36 o el 37, em sembla que era, l'alimentació. Els fruits secs, els marisc, bueno, moltes coses que creen al·lèrgies que acaben amb mort. El 3%... Les picadures d'abella, que no es parla, però les picadures d'abella creen...
Sí.
I tu preguntes, i el perfum què? El perfum? 0, 0, 0.
Sí, sí.
I dic, pues, si el perfum no ha matat mai a ningú...
En canvi, d'altra banda, el perfum té propietats que podríem dir, no diré curatives, però gairebé, perquè hi ha l'aromateràpia...
No és això. Sí.
No hi ha massa didàctica.
No,
també,
però tot això era tot natural. Ah. I ara van en contra de les essències naturals. Volen que la perfumeria del futur sigui 100% sintètica. Mira, l'aromateràpia, jo l'he estudiat amb els japonesos, que estaven realment invertint molts diners perquè creien que era una de les ciències del futur. El Napoleón tenia la seva colònia i la colònia no se la posava. Es bevia 2 culleradetes cada dia. Perquè en realitat és com una ratafia.
Sí,
és a dir, que eren ingredients naturals d'herbes, de flors, d'això, posades amb esprit de vi, no? I llavors te les bevies com l'aigua del Carme, com tota una sèrie de productes que tenien efectes també interns, no?
Que ara parlàvem de Napoleó, que tenia la seva pròpia colònia, però és que Ramon Monegal personalitza perfums.
Sí.
I per grans noms, només sabem el de Julio Iglesias, no, però bah, que n'hi ha molts no. que es mantenen una mica l'anonimat respectat.
Jo he treballat per molta gent, he fet coses... Jo no ho dic mai.
Clar.
Perquè els que ho diuen és marketing. És a dir, jo es té que mantenir la intimitat d'algú que es fa crear un perfum. Igual que jo tinc grans clients aquí i arreu del món i no els menciono mai. Perquè el que necessita fer-ho és perquè necessita fer publicitat i no sé si ha demanat el consentiment a la persona que ho porta, no? No es té que dir.
Però és difícil? Com es crea un perfum tan personal? Què es fa?
No, però possiblement m'he saltat. En realitat, abans de dir que tots tenim un olor personal, sí. que no la sentim, i que tots desitjaríem tenir un perfum personal.
Sí.
El que passa és que crear un perfum personal per cada una de les persones que fan servir és una mica complicat i és una obra única. I llavors una obra única és una obra d'art. I una obra d'art té un cost. Per què? Perquè hi ha una cosa que es diuen els drets d'autor, que els perfumistes no tenim, són possiblement els únics artistes que no tenim drets d'autor, però que es tenen que contemplar. Llavors els preus es disparen. Però jo el que faig és explicar, jo n'he fet. N'he fet per gent capritxosa. N'he fet per gent que té molts diners i que s'ho pot permetre, no? Perquè és molt car. Mm-hmm. Però jo, en canvi, els dic, escolteu, és que...
No cal.
No cal. Tu coneixes dos paelles iguals? No. Cadascú es fa la seva paella. Bueno, jo t'ensenyaré a fer-te la teva paella. És a dir, tu, la indústria textil, també va dir que no es podien barrejar els olors. Dic, això no té cap criteri, no sosté per enlloc. Jo no parlo mai de barrejar, parlo de superposar olors. I tu pots superposar diferents olors i crear-te el teu propi perfum personal. A un cos, diguem, normal i corrent. L'única qüestió és, diu, és que em fa por. Dic, escolta'm, ja sé que et fa por perquè no hi ha coneixement, hi ha un analfabetisme total amb el món de l'olor i de com es té que fer servir. Però prova. Avui dia tens uns dispensadors, és a dir, uns vaporitzadors, que et permeten de dir, va, faig 5 d'aquest, un d'aquest i dos de l'altre. Pots provar en diferents puestos del cos, com es feia antigament, no m'ho estic inventant. Pots provar primer un, deixes secar i pots posar-te un altre. I jo, per exemple, sempre, em poso una colònia, diguem, cítrica. Cítrica per què? Perquè els cítrics són estimulants, són vitamínics, són alegres, energètics, colorits... I m'encanten, i perquè a més són bons, fa bona olor. I després em perfumo. És a dir, primer em poso això per divertir-me i després em perfumo. Amb les fustes, amb els àmbars, amb les coses que jo vull comunicar, no?
Clar, perquè ara parlàvem d'analfabetisme, però, per exemple, quina seria l'olor de la solemnitat?
Avui jo agafo l'encens, però segons quins països, a l'ut.
Que és una fusta, amb una olor molt forta.
Sí, tu ara estàs entrant en un... Bueno, en un
terreny perillós.
No, el terreny important. Com desxifrar les olors? Les olors existeixen per identificar i comunicar, si no existirien.
Clar, segur.
I comuniquen les qualitats i els seus valors. Jo això ho faig servir per fer els perfums. El perfum què és? És la suma dels seus ingredients. Per tant, tens que conèixer quins són els ingredients... Tens que conèixer la veritat, no el que t'estan dient a la botiga perquè no és veritat. Tens que conèixer els ingredients que s'han fet servir i saber per què serveixen. I jo et diré, mira, les flors, saps per què fan olors les flors? Lo fan per atraure insectes per polinitzar-se, és a dir, per procrear. És a dir, que hi ha seducció d'una banda, jo ja no diré sexe, però vull dir hi ha reproducció per una altra. Per tant, jo sempre que poso flors, no els poso perquè siguin més maques o menys maques, si m'agradin més o m'agradin menys, sinó perquè estic comunicant una actitud de seducció, que normalment tots els perfums tenen que tenir una part de seducció. Sí. Llavors es fan amb les flors. Llavors dius, la indústria textil va dir, llavors les flors que són els florers i les dones tenen que estar seduint tot el dia, per tant...
Florals per les dones.
Floral per les dones. Això és un error, és allò catastròfic. Bé, i llavors van dir, i si hem dit alguna cosa per les dones que porten faldilla, per als homes que porten pantalons, que és més còmode, més flexible, més... li posarem les fustes. Les fustes per què? Què són les fustes? D'on te surten dels arbres? Què passa als arbres? Per què fan olor? Perquè tots els bitxos, insectes, detectin que allà els estan dient que hi ha una llar, una casa, hi ha protecció, que hi ha seguretat, que hi ha tota una sèrie de valors que representa la fusta. I llavors, aquests valors són els que jo faig servir quan faig servir fustes dels meus perfums. És a dir, vull donar seguretat, vull donar protecció, vull donar flexibilitat, vull donar força, poso fustes. Però crear un perfum és això, més les flors, més després els cítrics, per donar aquesta alegria, és una història, és literatura. És a dir, és literatura que amb el que tu comences explicant una cosa, després desenvolupes una miqueta el cor i després al final deixes el fons. I al fons és on te poses els mescles i tot això per seduir una miqueta el teu entorn i que quedi la teva presència, que hagi quedat ben posada, no?
Això potser també explicaria que cada vegada més les dones els hi agrada els perfums d'homes, que en teoria sempre venen amb nom d'home, perquè sí, segurament són més afustats. I cada vegada la dona està més en el món laboral,
clar,
i necessitem explicar i comunicar moltes més coses de les que ens van dir.
Necessitem seguretat, necessitem força, necessitem tenir aquest empaque que dona la fusta. Ara, una fusta sola, a lo millor, un arbre, es cau amb un cop de vent. Necessita arrels. I llavors arribo a les arrels. Ostres, les arrels són molt importants, que si el vetiver, el gingembre, el quastos, n'hi ha moltes arrels, que el que fan és arrelar tota aquesta imatge de fortalesa. I llavors, i dius, i les arrels què fan olor? Saps? No, jo diria al revés. La terra què fa olor? La terra, quan plou, fa olor, tothom diu, a terra
humida.
Humida. I aquesta terra humida fa olor d'arrels. És a dir, perquè l'aigua agafa les olors de les arrels i la transmet cap enfora. L'aigua és el principal conductor de l'olor, molt més que l'aire. I llavors l'olor de terra humida, doncs és això. Bueno, doncs si tu amb una fusta després li portes unes arrels, la deixes ben clavada, doncs ja tens algú, ja estàs. I al final dius, bueno, aquí estàs escrivint un guió que comunica alguna cosa, i aquest algo que comunica és molt més important del que tu et penses. Per què? Perquè tu ets capaç de crear-te la teva imatge visual cada dia, amb el cabell, maquillatge, accessoris, roba, sabates, etc.
I fas
la teva imatge impoluta, eh? I després vas al bany i poses el primer perfum que trobes.
Sí.
I jo, clar, jo em poso les mans al cap i dic, no, que el perfum està
comunicant.
Que, de
fet, en podríem tenir uns quants, que són les bases.
Per suposat.
I llavors tu jugues.
Exacte.
Si surts per la nit, si vas a treballar, si tens una reunió amb segons...
Antigament, quan les persones només tenien una imatge, sempre es pentinaven igual, sempre anaven amb el vestit negre igual, sempre, o els homes, que són molt més avorrits, doncs és més normal que no tinguessin aquesta... necessitessin olors diferents. Però si tu ets conscient de que l'olor comunica i que segons el que vols comunicar tens que fer servir un tipus de perfum, un altre tipus de perfum, i a més ho marides amb la teva imatge visual, doncs realment tu a l'armari, què tens? Un vestit i...
Clar. I m'agrada jugar, i ara la faldilla, i ara la camisa, o si no el pantaló...
Doncs amb les olors, per mi, és el mateix. El que passa és que algú t'ha de desxifrar. Aquest és el quid de la qüestió. Qui em desxifra? Perquè vaig a la botiga i allà em diuen, no, és que porta bergamota, jasmí... Sí,
i et quedes igual, i t'ho molt bé.
I et quedes exacte, per fi trobo algú que em diu això, i et quedes exactament igual.
Igual.
Però si dius, no, és que la bergamota és un cítric, que a més és més intel·lectual, més bohemi, i per què? Perquè té unes capacitats, té un misteri que no té una llimona que la reconeixes, o una taronja que també la reconeixes. I després dius, no, és que el jasmí, doncs és la flor més sexual que hi ha. Per què? Perquè és la que fa olor més indòlica, més animal. No és com la rosa, que és més tendra. No és com el moet, que és més romàntic. No, aquesta és sexual. Bueno, doncs, quan m'hi poso jasmí, estic afegint-li una actitud de seducció. Vull sexe, per dir alguna cosa. I després, al final, li poso un àmbar, que és una cosa que ha trigat molt temps per fer-se, que té un gran valor i que té una gran noblesa i que dona una sensació... No, i que comunica una miqueta generositat i noblesa, no? Bueno, si a tu t'expliquen que el teu perfum aquest fa tot això, ja l'avalues d'una manera totalment diferent. Ja no només és m'agrada o no m'agrada. Jo odio això. Que només una persona sigui capaç de dir-me m'agrada o no m'agrada. És fallo meu, és problema meu. És perquè no li he explicat el que està... És una obra abstracta. L'obra abstracta te poses davant d'ella i dius, ostres, que maca, o horrorosa. Però quan ve l'autor i et diu, no, és que aquí el que he intentat expressar és la generositat d'un cor, de... i t'explica tota la història...
Una visita guiada o no guiada.
Exactament.
Et permet entrar en un
exactament.
Món o no.
I dius, però tenim que ser conscients que l'olor no és un accessori, com pretén dir la indústria. No, l'olor és molt més.
Jo espero que amb aquesta entrevista n'estic convençuda que haurem pogut arribar en aquest punt i haver fet aquesta visita guiada de la mà d'un... Hem dit que no és mestre perfumer...
Inventor d'olors.
Inventor d'olors, de la categoria d'en Ramon Monegal. I, a més, m'agradaria també quedar-nos amb aquesta figura que abans, conversant, la comentàvem, que és aquest guardià
sí.
dels perfums.
Aquesta és una frase que deia el meu avi, perquè era un, bueno, era un artista, era un polifacètic d'aquests, artista, mestre, pintor...
Músic.
I perfumista, no? I era un home que va viure l'edat d'or de la perfumeria i va viure la decadència. Llavors deia, escolteu nosaltres, la nostra família, perquè el seu pare ja venia, que realment va ser ell, el seu pare, que és el meu besavi, el que va fundar Milusia, per ell, per l'Esteve Monegal, que era l'artista, no? I... Però com que el meu besavi venia perfums, també es pot considerar que era un perfumista. I el meu avi deia, nois, teniu que... nosaltres tenim que intentar conservar, ser els guardians de la perfumeria autèntica, dels seus valors. Per què? Perquè ara vindran tota una sèrie de gent que ja començaven a arribar, que l'inici del màrqueting, no sé què, no sé què. Diu que tot això desvirtuarà el que és la perfumeria autèntica. I realment va morir i després s'ha passat això. I jo per això un dia vaig dir, tinc que recuperar allò que va dir el meu avi i és una frase que la tinc inclús posada dintre dels meus perfums.
Guardià
del perfum.
Del perfum.
I a més et diré una altra cosa. Jo vivia a Via Laietana, a l'Espau Clarís, on estava la Pedrera. No a la Pedrera, just a davant. A l'època que la Pedrera estava abandonada i era negra. I totes les ximenees de dalt feien una por que... Però aquelles ximenees que semblen soldats, en realitat el que estan és guardant el fum.
Que maca la imatge.
Sí, ningú és capaç de... Jo te la dic perquè jo l'he descobert jo. I aquest home, que era religiós i possiblement era conscient del poder del fum, doncs li va posar autèntics guardians que de nit... i negres fent una por que no volguin ni saber.
Segur.
Però eren la imatge... Qui és la imatge del guardià del perfum? Les xamanelles de la Pedrera.
Doncs ens agrada molt pensar que tenim encara guardians del perfum i que, a més, hem tingut la possibilitat de poder fer aquest recorregut per aquest món tan ben aconsellats i tan ben informats. Moltíssimes gràcies, Ramon Monegal. No acabaríem aquesta conversa.
Gràcies a tu.
Un plaer.
Gràcies.